A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Cada vegada més estudis demostren que hi ha una relació clara entre el maltractament animal i la violència masclista. Per una banda, molts homes que maltracten a les dones exerceixen violència contra els animals amb qui aquestes conviuen per fer-los mal a elles indirectament. Per altra banda, molts masclistes, a més de maltractar les dones, maltracten també els animals, simplement com una demostració del seu poder.
Aquesta violència és una expressió de la masculinitat tòxica i forma part d'un gran sistema de dominació. Avui intentem entendre la relació entre el maltractament animal i la violència masclista, com s'estructura i com podem detectar algunes de les seves expressions.
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és...
Renegats!
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I a l'episodi d'avui parlem d'un tema realment complex, però de vital importància. La violència masclista és una lacra històrica que ha perpetrat assassinats i guerres des de fa milers d'anys. La masculinitat tòxica s'empara en un sistema de dominació pel qual l'home blanc i heterosexual creu que té dret a sotmetre sota el seu poder les dones, les persones racialitzades i també els animals.
A la primera temporada vam fer un capítol especial enregistrat des del Tetafest, en el qual vam parlar del feminisme antiespecista i de l'obra de l'activista Carol J. Adams, La política sexual de la carn. Bé, en aquest episodi vam introduir la relació entre la lluita feminista i la lluita pels drets dels animals. Avui reprenem aquest fil i ens centrem en algunes investigacions que aporten dades sobre la relació directa entre aquests dos tipus de violència. Podeu recuperar el capítol a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona, YouTube i altres plataformes com Spotify o iVoox.
I en primer lloc és crucial comprendre que la violència en si mateixa no és un fenomen aïllat, sinó que és una expressió d'un sistema de dominació que construeix les relacions de poder. En aquest cas, entre homes i dones, i entre homes maltractadors i animals. En el context de la violència de gènere, les dones són sistemàticament subjugades i victimitzades, sotmeses a diverses formes d'abús, físic, psicològic i econòmic. Els animals, especialment aquells considerats domèstics o criats per al consum humà, també són objecte, òbviament, d'explotació i d'abús.
Bé, la relació entre la violència de gènere i la crueltat envers els animals té moltes expressions diferents. D'una banda, nombrosos estudis han demostrat una correlació significativa entre la violència envers els animals a casa i la violència domèstica dirigida cap a les dones. Els perpetradors de la violència de gènere sovint també abusen físicament i emocionalment dels animals amb qui conviuen, les seves víctimes, com una tàctica de control i de coerció addicional. L'amenaça de danyar un animal estimat pot ser utilitzada per mantenir a les víctimes en un estat de por i de submissió, impedint-los escapar de situacions abusives. És, per tant, una altra expressió de la violència vicària.
I sí, per les oients que no estigueu familiaritzades amb aquest terme, encara que és un terme que ara últimament ha sortit moltíssim als mitjans de comunicació, la violència vicària és aquella violència que exerceix un progenitor contra una filla o un fill amb l'objectiu de causar dolor a la mare. I en el cas que ens ocupa avui, hi ha maltractadors que ataquen els animals de companyia de la seva parella per fer-li directament mal a ell, de forma una mica de... Perdona, indirectament li fan mal a ell, clar.
Però també hi ha masclistes que simplement maltracten els animals com una expressió més de la seva masculinitat tòxica i com una demostració de poder i de dominació. Així, la violència vers els animals pot servir com un predictor primerenc de comportament violent vers altres éssers humans. Els estudis han demostrat consistentment que els que cometen actes de crueltat animal tenen més probabilitats de perpetrar violència física contra les seves parelles en un futur. I aquesta connexió subratlla la importància d'abordar la crueltat animal no sols pel patiment que infligeix els animals en si mateixos, sinó també com un indicador molt preocupant de problemes més amplis de violència.
Doncs sí, hi ha un estudi del Departament de Criminologia i Seguretat de... Mira, en aquest cas, no sé, aquesta universitat té un nom que és molt poc apropiat pel tema que tractem. La Universitat Camilo José Cela, dut a terme el 2018, que va explorar la intersecció de la denominada violència de parella íntima, que és una de les formes més comunes de violència contra les dones, i la crueltat animal en una mostra de 103 dones maltractades. És un bon mostrari, la veritat, que, a més, i a sobre, convivien amb animals de companyia. Resulta que les dones van ser reclutades a partir de programes comunitaris de violència domèstica, que, per sort, cada cop són més comuns i ajuden a visibilitzar la seva situació. I, entre altres coses, aquest estudi es va revelar que el maltractament animal per part de la parella s'exercia com una tàctica de control i poder coercitiu i que s'hi recorria per disciplinar o castigar l'animal de companyia. I els percentatges són realment reveladors. De les 103 participants, el 75% va expressar que la seva parella va amenaçar un animal de companyia. El 66% que la seva parella va fer mal a un animal de companyia, dos terços, estem parlant, i ja directament l'1%, perquè aquesta gent és força covarda, suposo, i no volia arribar al punt més enllà, havia matat directament l'animal. I al final, el 41% de les participants va assegurar que la seva parella havia utilitzat o amenaçat de fer servir un objecte per ferir o matar un animal. Terrible, la veritat.
Bé, a més, les dones en aquest estudi van declarar amb freqüència que es van exhibir armes de foc durant els incidents de maltractament animal. Segons aquest estudi, els gossos i els gats són els animals domèstics preferits pels humans i, a la vegada, malauradament, són també els que pateixen més maltractaments. És a dir, al final, són els que pateixen més maltractaments perquè, bàsicament, són els que els humans preferim a l'hora d'adoptar. Perquè si tinguéssim, no sé, dic gallines a casa, doncs els hi tocaria el rebre a elles, no? Ara bé, segons els investigadors, les conductes de maltractament animal tendeixen a amagar-se menys. Això també és preocupant, perquè llavors vol dir que la violència contra els animals està molt normalitzada, i com que està, diguem-ne, es tendeix a amagar-se menys, en conseqüència es poden identificar aquestes violències contra els animals amb més facilitat per part de testimonis, amics o veïns. Per això, el maltractament animal, com dèiem, podria ser un indicador que en una família hi pot haver també agressions i violència contra dones i infants.
Aquest comentari que deies em recorda, diguéssim, fa uns episodis, l'episodi en què vam entrevistar el Borja, en el qual parlava de com a vegades, diguéssim, fem aquesta dissonància cognitiva, però potser no és tan dissonant perquè és tan fàcil, no? Posar l'animal i victimitzar-lo i maltractar-lo és molt més fàcil, i sembla que la conducta especista pot tenir quelcom a veure en això. Però bé, tornant al tema que ens ocupa, podem parlar d'un exemple molt clar d'això que comentava la fèmina, que és el cas ocorregut el 2023 a la localitat valenciana de Montserrat d'Alcalà, on un agressor, pel qual la Fiscalia actualment demana, entre altres, 5 delictes per violència de gènere, va degollar el conill de la seva parella, el va cuinar i va obligar la seva parella a menjar-se'l. O sigui, l'acte aquest de crueltat i a sobre premeditat, és així, és realment hi ha tot un procediment d'autèntica maldat i crueltat humana envers un animal innocent i, òbviament, la persona que era la seva adoptant. És bé, llavors, per sort, bon, dintre de l'absoluta desgràcia, el fiscal també demana un altre delicte contra la integritat moral per obligar a menjar-se-la, la pròpia mascota a menjar-se-la. I, òbviament, un de maltractament animal per assassinar directament a un animal de companyia. Això és tot segons figura l'escrit de la Fiscalia.
Bueno, i aquí podríem parlar també de les contradiccions, no? Jo em preguntava, hauria cuinat el gat? sigui, a veure, no vull que es mengin a un conill, vale? Però parlant amb el Borja, no? Una altra vegada que comentàvem el capítol que ben aviat tindreu, o a hores d'ara, quan escolteu aquest, ja podreu escoltar.
Sí, estem aquí viatjant al futur i al present i al passat. Sí.
Parlava de, no, és que jo quasi no menjo carn, no? És una cosa molt habitual. I ell deia, clar, quan tu agafes aquesta frase i la poses en un altre context, sense la malícia de descontextualitzar, no? Sinó de posar al mateix nivell totes les violències, és un no, és que jo quasi no pego la meva dona, no? Molt poc, molt poquet, només els diumenges. Només menjo conill els diumenges, no?
Total.
I llavors estava pensant en aquell estudi, ara no em recordaràs el cognom de l'autora, Melanie... Ara no em recordo què diu. Per què, ho dic en castellà perquè encara no està en català. ¿Por qué nos comemos a los gatos? No, ¿por qué, com era? ¿Por qué nos comemos a las gallinas y no...?
¿Por qué queremos a los perros? No sé. Vemos
bueno, parlava bàsicament d'aquesta, diguem-ne, balança que posem, no?, entre els animals que ens podem menjar i els animals a qui podem estimar.
Els conills, per exemple, suposo que estan en aquell limbo, que en alguns països és impensable que aquí es consumeixi conill, però
exacte,
molta gent els recorda, els assimila una mica als gats i hi ha aquesta... Aquí és on la dissonància cognitiva arriba com un límit molt estrany i sembla que depèn de l'animal, llavors ja comença a haver una mica més d'empatia envers ell. Però bé, aquí ja es veu que es mescla tot. Però bé, segueix.
Un altre estudi dut a terme entre homes empresonats als Estats Units amb historial de violència contra les seves parelles mostra que un alt percentatge, de fet el 81%, va admetre haver comès actes de maltractament animal. Entre ells, entre aquest 81%, un 38% havia amenaçat de fer mal a l'animal, mentre que el 52%, és a dir, més de la meitat, afirmava haver maltractat o fins i tot va arribar a matar un animal domèstic durant una disputa amb la seva parella. Parella.
Bueno, en fi, això ho diu tot. Parlem també d'un altre estudi, en aquest cas de la Societat d'Alberta, per a la prevenció de la crueltat cap als animals al Canadà, que en aquest cas va xifrar en un 30% les dones maltractades amb animals de companyia i explicava que un 59% es neguen rotundament a deixar els seus animals domèstics amb el seu maltractador per por de possibles represàlies contra els animals, que en el fons, si ho pensem, és això, és ara com diràs, com segurament em diràs tu, té a veure una miqueta també amb la por que tens de quedar-te amb els teus, bueno, de deixar els teus propis fills, no?, amb un maltractador.
Sí, i deixa'm que recuperi el títol del llibre, d'acord? Que no me'n recordava, i a més és que el tinc a casa i me l'he llegit. ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? És de la Melanie Joy. Només me'n recordava de la Melanie, d'acord?
És fàcil, pensar que era una altra.
Seguint amb el fil del Jandro, jo deia que per mi és obvi que de la mateixa manera que un infant ha de ser protegit del seu pare maltractador, també s'ha de protegir els animals. És a dir, és impensable que la custòdia de les filles i dels animals la tingui un maltractador.
Sí, però el problema és que sembla que encara es fa aquesta distinció, no? Aquesta distinció absurda entre persones humanes i persones no humanes, com si el maltractador, si ja ell està maltractant a humans que socialment i de forma universal està considerat doncs, una cosa execrable, imagina't un animal, que hi ha molta gent que, bueno, al fons... sempre ho posa una mica per sota, no? De dir, bueno, és un animal total. Igualment, molta gent està consumint animals i accepta, com vam parlar altres temps, accepta que l'escorxador es cometin aberracions inenarrables.
Bueno, assassinats.
Exacte, constants i constants i constants, no?
Bé, tots els estudis que hem consultat conclouen que maltractar els animals és per als maltractadors una senyal d'advertència. La Comissió contra la Violència Familiar i de Gènere dels Centres d'Atenció Primària de Sant Cugat, Vall d'Oreix i l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa va desenvolupar un programa multidisciplinari per atendre dones víctimes de violència familiar i animals de companyia. Es va establir la col·laboració amb la Fundació Alta Riba i Cau Amic per oferir refugi als animals de companyia en cas de ser necessari. Per fer-ho, es feien preguntes claus de detecció d'aquesta violència a les sales d'urgències o a la zona on la dona doncs, feia referència a la situació de violència que estava patint. Pensem, doncs, urgències d'atenció primària, a urgències hospitalàries, consulta d'atenció primària, consulta de psicologia, especialitzada, evidentment, en violència contra la dona, i també teràpia de grup de víctimes de violència contra la dona.
I en aquests casos, la tasca de les voluntàries del refugi, com a responsables dels animals que han rescatat, és vetllar per seu benestar i procurar trobar llars segures per a ells. No podem saber què passa dins les cases, però hi ha molts elements, o les conegudes com a red flags, les banderes vermelles, que ens fan saltar les alarmes quan coneixem un possible adoptant. I bueno, aquests són, entre d'altres, una actitud clarament agressiva, el fet de menystenir els protocols del refugi per garantir la salut dels animals, en plan, ells estan per sobre d'això, òbviament, tenen control sobre la vida i la mort del seu animal, i tonteries com la xarxa o el vigilar que no
o la quarantena.
Ah, exacte, això és igual. Una altra cosa és considerar els animals com a joguines, en plan, gent d'aquesta impulsiva que de sobte, no, jo regalo per la meva filla, fer-se perdonar per algun acte de, potser d'això, de no d'assetjament, però de violència o de quasi-violència envers la unitat familiar. I, no sé, també és culpar els altres membres de la família, típica forma d'actuar d'alguns maltractadors, en plan, culpar si no funciona el procés d'adopció, doncs mira, la dona és així, la filla és allà, no s'ocupen, etc etc. I bé, per als oients, que aquí hi ha moltíssima teca, i per als oients que estigueu interessades en els detalls de les investigacions que hem comentat, no patiu, perquè la nostra companya Femina Verbipotens ha fet una acurat, diguéssim, totes les referències, i les citarem a les nostres xarxes socials i compartirem els enllaços des dels quals hi podreu accedir per tenir més informació.
I bé, ara sí, per acabar, i com a resum del que hem comentat en aquest episodi, creiem que en la lluita contra la violència de gènere i la crueltat envers els animals és fonamental adoptar un enfocament interseccional que reconegui i abordi aquestes interrelacions entre diverses formes d'opressió. I això implica proporcionar recursos i suport a les víctimes de violència de gènere i als seus animals de companyia, i també advocar per polítiques que vetllin per aquest pel benestar d'aquests animals i per la creació de consciència social antiespecista i feminista.
I sobretot, i ho has dit des de l'inici i al principi del programa, sobretot detectar que la crueltat envers els animals és el primer pas envers la crueltat envers els congèneres humans, i s'ha de tenir molt en compte, i crec que és molt important que la gent sigui conscient de que ser cruel envers éssers que tenen sentència i que pateixen és el primer pas envers a fer coses encara, bueno, socialment considerades molt pitjors. I res, doncs, ha estat un episodi d'orillo, però bueno, creiem que era necessari. Gràcies, Femina, per totes les fonts d'informació i per tota la feina de research. Però bé, avui sí que estem a punt d'acabar. I us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegates i renegats. Què en penseu del tema d'avui? Us encoratgem a que seguiu llegint sobre aquesta temàtica, tot i que sigui dura, és molt necessari saber-ne. I bé, si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com, i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @renegats.tgn, que ja tenim més de 50 seguidors, o sigui, vinga, ànims, seguiu. I @lacasetadelsgats a Instagram, Facebook i TikTok.
Fins aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.